A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
I 12 minuts. Em recordava fa uns moments el senyor Lluís Adroer que feia la vora de 2 anys, com passa el temps, mare de Déu, perquè a part d'haver parlat amb Lluís Adroer com a representant de l'alcalde del nucli de Garraf, segurament vostès, sobretot va haver un moment en què apareixia molt per televisió com a persona que vetllava per el compliment de l'ordenança del tabac i en els locals públics. Senyor Adroer, bon dia, bona hora.
Bon dia, bon dia.
Heu sortit molt per televisió en aquella època, eh?
Sí, bueno, perquè jo sóc meu treball. Jo sóc funcionari de la Generalitat, sóc inspector de salut pública i ja fa molts anys, ja fa 30 i escaig d'anys que estic a l'administració.
I per tant us en veu sortir,
eh? Jo soc inspector sanitari i llavors vull dir, després vam passar, em van posar la responsabilitat de la llei 2005, de la llei d'antitabac i de l'alcohol també, no? Tant publicitat enganyoses com el tema del control d'aquesta llei. No?
Us la deveu saber de memòria, eh?
Sí, bueno, com a inspector en cap, vull dir que vaig portar tot això, llavors va començar aquell moment i llavors, clar, lògicament, pues, a la televisió, pues, Telecinco, TV3...
Amunt i avall, amunt i avall.
Pues, volíem fer el seguiment de les inspeccions per saber quin era el control i quin era la possibilitat que hi havia amb aquests incompliments que hi havia en alguns restaurants i tot. Mm-hmm.
Bé, aleshores ja
això no vol dir,
això no vol dir una cosa, no treu l'altra, òbviament. Aleshores ja éreu el representant de l'alcalde del poble de Garraf,
sí,
continueu sent el representant de l'alcalde del poble de Garraf, però com bé, ens havíem quedat amb aquell missatge que de totes les persones que manifestament parlaven d'aquests Sitges que no volia créixer, el senyor Duré deia, nosaltres volem créixer, no molt, però créixer una miqueta ens aniria molt bé per resoldre determinats problemes d'infraestructures i de serveis que tenim al damunt. Què ha passat des d'aleshores?
Bé, doncs, bueno, jo com a delegat alcalde que ja vaig començar el 2003, que quan vam començar a governar els socialistes, 2003, vull dir, es va després preparar ràpidament aquell pla general famós, no?, que ja es va començar, diguéssim, a aprovar, i a Garraf també hi ha molt poc terreny, però efectivament, vull dir, el poc que hi ha, que és de propietat privada, doncs es va arribar a pactes, no?, amb aquests a l'hora de consolidar una edificació del sòl, i bueno, és molt poca cosa, és tan poca cosa en general amb tot el que hi ha a Garraf, perquè estem rodejats a part de les Pedreres, que tot és parc natural, a baix el que és el poble en si, doncs teníem un promig entre tots, el que hi havia, que diguéssim, pastilles de terrenys aquests, un promig de 100 cases. Mm-hmm. Aquestes 100 cases de planta baixa i dos, o així, doncs representaria uns 300 veïns. O sigui, ara som uns 350 empadronats que residim cada dia aproximadament entre 450 i 600 persones per nocte a Garraf, doncs seríem a la ratlla de 800 persones, que és el màxim que tindríem. És que no pot créixer més, perquè és que no hi ha terreny. No hi ha terreny.
Dividides el nucli de tota la vida de Garraf bé, més enllà de la carretera, per dir-ho així.
No, és que a dalt de la carretera ja hi ha una urbanització que se'n diu Garraf Park. Mm-hmm. Que també ja està voltada del parc natural i ja no pot créixer més.
Tampoc.
Perquè hi ha el parc, no? Això jo no sé el que passarà d'aquí 20 anys i el que 25 anys, però vull dir, ara per ara, igual que passa aquí a Sitges, que està voltejat una gran extensió, és el parc natural, allà també estem, tota la muntanya és el parc natural. Per tant, no, el que estic parlant de créixer serà a baix, pastilles d'aquestes de parcel·les de 1.000 metres, parcel·les d'altres de 4.000, que són aquest que haurien repartides les 100 cases aquestes, que ja està aprovat i ja està en marxa alguns projectes i jo crec que en un plaç de 4 anys aquestes 100 cases ja hi seran, no? Hi seran.
Fa com els dèiem una setmana i mitja parlàvem amb el senyor Pereira, en aquest cas el representant de l'alcalde, el delegat de l'alcalde de les botigues, i ell ens parlava doncs d'aquest món tan singular que significa estar en un indret repartit en moltes urbanitzacions, moltes associacions de veïns, la dificultat de trobar un local per reunir. En aquest sentit, Garraf ho posa les coses una mica més fàcils,
sí,
senyor Drouet?
Sí, és diferent. A veure, les botigues està... molta gent no es coneix perquè són urbanitzacions, no? Llavors ja se'n diu les Terrasses de Sitges, que està a la carretera, hi ha Ratpenat, també per una altra costa de la carretera, hi ha Garraf 2, que és on hi ha més gent, hi ha el Passeig Marítim, que ja és amb Castelldefels, i a la zona de la carretera, vull dir que és clar, i cadascú té el seu president d'associació. També hi ha el Port Ginesta, que també hi ha un nucli de departaments i també té les seves associacions, i llavors clar, molt de fa que molta cosa d'aquesta gent no es coneixin entre ells, no? I que això representa un problema, no? Així com Ratpenat ja té el seu centre social i esportiu, però això s'ho han fet ells, és als altres llocs els hi falta aquest punt de reunió, no? En cas de Garraf és diferent. En cas de Garraf, primer, que tots ens coneixem perquè és petit, i alguna idea jo, amb el total de 400-500 persones, sobretot el cap de setmana, estiu molta gent, però ja ens coneixem tots uns als altres. A més, això ve de família ja, dels avis que ja tenien la casa i ara estan els nets, i vull dir, una manera o altra, tots ens coneixem i formem els nostres grups, i però tenim un centre de... Hi ha el bar del poble, que està a la plaça, que aquest és típic, que això és fonamental per un punt de trobada, que és com tirar les que juguen al dòmino, juguen a les cartes, lloguen els partits del Canal Plus per veure el futbol cada dissabte, i llavors allà es reuneix ja 70-80 persones, sempre hi són.
O sigui, com a mínim la vida social.
La vida social es fa al poble, i quan hi ha el bon temps, com ara comença el bon temps, ho fan a fora, a la terrassa, que és allà a la terrassa, que també hi caben un centenar de persones. Allà és un punt de trobada. Allà també fem concerts, un parell de concerts de jazz, organitzo jo un concert de jazz a l'estiu per trobar-nos a tots junts, s'encarreguen taules, fan sopars, i allò, aquest és el punt de trobada que seria. Ara, el que és, diguéssim, local social per fer reunions, ja ho tenim estructurat, ja tenim el centre cívic, que és l'estació. L'estació de Garraf...
Us anem a preguntar precisament, sí, pel que ha significat.
Sí, l'estació de Garraf va fer un conveni amb Renfe, perquè clar, ara com passava amb moltes estacions, el jefe d'estació no existeix i l'estació la tancaven, no? I l'estació la tancaven, però totalment. Llavors, clar, era llàstima, no?, que diguéssim, deixéssim perduda una instal·lació de 120 o 130 metres quadrats, totalment abandonada. Llavors, va haver-hi un esforç per part del senyor alcalde d'aquí Sitges, que gràcies a ell vam aconseguir amb Madrid les negociacions perquè ens cedissin el local a compte de que nosaltres teníem que fer la remodelació i els costos del que costava.
Perquè com estava l'estació?
Era centenària, tot destrossat, el sostre destrossat, hi havia humitats, entrava aigua per tots costats, i clar, tot estava tancat i barrat. Al agafar-ho, ens va portar 5 o 6 mesos de...
Sí, perquè suposo que el dia que veu obrir la porta...
No, sí, es podia estar tot trencat, un desastre.
Ja.
Desastre. Yeah. I bueno, però l'important és tindre-ho i posar-nos-hi. Ens van destinar una partida pressupostària perquè nosaltres a Garraf ja tenim el cel a distància de Sitges a 12 quilòmetres, igual que passa amb les botigues, tenim constituït, ja es va constituir quan jo vaig ser delegat alcalde el 2003, el Consell Municipal de Garraf. El Consell Municipal de Garraf està constituït per els presidents de les associacions, com hi ha les casetes de la platja, que és el president que forma part, el del Club Nàutic també forma part del Consell, el del Club de Tenis, perquè tenim un club esportiu privat, però també forma part, el delegat d'alcalde, que organitza, que sóc jo en aquest cas, i després persones representatives al poble que porten molts anys. El president d'aquest consell és el senyor alcalde i dos o tres regidors delegats d'ell, i llavors això constituïm, què fem? Que som com una pedania, encara que oficialment pot dir que no està oficialitzat, fem aquesta gestió, autogestió pròpia, que som nosaltres qui decidim amb la partida pressupostària que es assignen cada any, què volem fer, quin arreglar aquella cera, plantar arbres, posar una il·luminació aquí, una il·luminació allà, i això ho fem des del Consell Municipal. Som nosaltres que fem autogestió. I som nosaltres que, des d'aquest Consell Municipal, que tenim aquest, en aquest cas, el centre cívic, que és l'estació, que se li anomena centre cívic, és a dir, centre cívic, l'estació de Garraf, aquest és el que vam remodelar. L'únic que es va demanar a Renfe és que mantinguéssim l'estructura, les portes aquestes de color marró, aquest gruix, que són antiquíssimes però molt originals. L'únic que vam fer és restaurar, en vez de canviar-ho, es va costar més car, però van restaurar-ho tot, mantindre els bancs de sala d'espera que van treure els mostradors, mantindre les columnes centenàries, és molt maco. I llavors què hem fet? Pues un cop remodelat, arreglat, hem posat parquet, hem posat calefacció i aire condicionat, hem posat informàtica, dos ordinadors, hi ha una sala de biblioteques, tenim també karaoke pels nens, tenim televisió, és molt confortable, i llavors pues, tenim obert tots els dissabtes, venen els nanos, ve la gent gran també a xatejar amb els ordinadors, és totalment gratis, és obert, tenim una persona en conserge, cobre i tanca, controla, tenim ping-pong, una d'això de ping-pong, tenim un futbolín també, tot gratis, i llavors els nanos allà disfruten molt perquè no havien tingut mai res.
Està ben aprofitant l'edifici, eh?
Sí, perquè és molt gran, eh? Vull dir, és gran. No havien tingut mai res, escolta, vull dir, té un èxit.
O sigui que Renfe contenta perquè li mantenen l'edifici?
Renfe contenta, al fons ja és igual.
I el poble
que ve del Tàpia de Madrid, és igual, perquè clar, vull dir, això està passant al Vendrell també, hi ha un centre cívic a l'estació de Renfe, i hi ha moltes poblacions d'aquí a Catalunya que jo he visitat.
Perquè això per quants anys, senyor Druy?
No, això és 15 anys. El contracte, 15 anys. Un conveni de 15 anys. I després ja ho posen al conveni, que es prorrogarà, perquè ells no tenen cap interès en posar personal i l'estació mantindrà la tancada. Llavors, per favor, arribem un conveni, un acord, el que ha d'haver-hi voluntat de govern, que sí l'ha tingut el senyor Jordi Baixet en aquest sentit, i si no és per ell això no ho aconseguim, perquè això fa molts anys, fa molts anys, això és centenari, fa molts anys, fa més de 30 anys que està tancada, 27 anys que estava tancada. Totalment, 27 anys que estava tancada i mira que ho intentàvem.
Sí, des de l'any 80 està...
Sí, està tancada, està tancada perquè no hi ha moviment. I llavors ens cedeixen el conveni, el que també és la cantina és un bar que està també destrossat, que l'arreglarem i perquè el pugui arrendar algú gratuïtament, a canvi de sense cobrar lloguer, a canvi de que pugui vendre queviures, perquè aquest és el problema de que tenim a agarrar, doncs clar, que tenim la cultura sempre d'agafar el cotxe i anar a comprar a Castelldefels. Doncs vull dir, a més que hi hagi pa, diari i els mínims, com pot ser aigua, oli, algunes coses que pugui vendre al poble.
Això ha canviat poc, aquesta tendència a anar a comprar. Sí. A fora ha fet que hi hagi pocs establiments interessats en establir-se el Garraf,
perquè tampoc hi han vingut, han vingut d'acord. Empreses a fer un màrqueting i un estudi de mercat
i entenen que no és suficient
que cobrir, muntar o agafar un localet a llogar, que ja podria fer alguna cosa que de fet només seria rentable per l'estiu, no els hi convé agafar-ho només exclusivament per tot l'any. Llavors està clar, vull dir, i també passaria a les botigues perquè ho van intentar-ho també, com estan molt dispersades les botigues de Sitges, els barris, dispersades les urbanitzacions.
Vol dir que aquest hàbit d'anar a Castelldefels...
No, després ja. Està molt més o menys, ho deien i ho he vist. I com diguem, la cultura del cotxe, jo mateix, treballo a Barcelona, encara que sigui funcionari, jo plegui a les 5, quan recullo la meva senyora i tornem, doncs passem per Castelldefels i carregues per tota la setmana. No esperaràs a vindre a Garraf per comprar dos barres de pa.
És un hàbit.
I això està passant exactament igual a les allà, que hi ha 1.800 persones, n'hi ha cap a 3.000 i pico a l'estiu a les botigues.
Sí, això és el que ens deia el senyor Pereira.
I no té...
Que no, és que suposo que en el cas de Garraf, no sé si diferència de les botigues o no, hi ha d'haver una població, suposo que d'una edat més aviat gran, que li deu anar molt bé tenir un lloc proper a casa seva on com a mínim poder comprar el que dèieu,
sí,
no?
És que
el pan, l'oli, els productes
ja més. Ja havia existit, ja havia hagut fa anys enrere, la propietària d'un local que la filla va posar això, una mica de verdura, tenia un forn de pa, anava fent aquestes baguets que fan com fan les batgineres, vull dir, i els queviures més necessaris, que són l'aigua, l'oli, el sucre, la sal, tot envasat, coses que no prescriu immediatament, i llavors això va durar vida a l'estiu, partint d'una persona empleada, per pagar uns gasos de llum, que la llum amb el forn de pa és bastant alt, el consum,
però quan
va arribar el setembre començava a baixar, i esclar, i a més t'ho deia, jo preguntava i m'ho deia, dir-me, escolta, si jo avui només he vengut 4 baguets, si no ve ningú, perquè clar, la gent, els joves, tots van a treballar i van agafar un cotxe o agafen el tren i se'n van a treballar a Barcelona, llavors queda les persones grans, doncs les persones grans són les que van a comprar alguna barra de pa tal. Ara actualment ho té el bar, doncs compra pa per ells, compra més saques de baguets, i si pots allà, aquest matí mateix, encara que sigui laborable, o el dissabte diumenge va, per atenció a la gent del poble.
I com a mínim es pot servir a aquelles persones.
Vas a comprar el diari i compres dos barres de pa. Esclar, i també és molt relatiu això, vaig al bar i em compro una ampolla de llet, escolta, ja no t'has de despistar d'aquesta manera, no? Però ja dic que, com estem tots mentalitzats de que estem visquent, es viu molt bé, molt tranquil.
I el que no ha canviat és la tranquil·litat, no?
Perquè no hi ha moviment, només tenim moviment a l'estiu, tenim problemes a l'estiu, no? Perquè ve molta gent, i llavors, com a tot arreu passa, igual que passa aquí a Sitges, que els dos mesos i mig, sobretot els caps de setmana, que és on hi ha més problemes.
S'ha començat a notar ja?
No, encara no.
D'esperar una mica més cap a finals de maig?
Un dia que fa molt de sol, llavors el diumenge és quan els restaurants s'omplen, i llavors és quan comença a vindre el tràfic, no? Que tenim un problema de... Lògic, com a tot arreu, estan creixent i tothom té cotxe i llavors pues,
on ficar-nos?
Sortir, estem a una distància molt propera a Barcelona, això influeix molt, i ve molta gent de Barcelona a passar el dematí, dinen al restaurant, perquè tenim 7 restaurants, vull dir que tots viuen de fora. Tenim el Club Nàutic, que és restaurant, tenim la Cúpula, el Xiringuito, un tal que es diu Curro Baix, tenim el Club de Tenis, tenim la platja, que és l'Hotel Quim.
Sí.
Bueno, vull dir que de
moviment n'hi ha.
De moviment n'hi ha, i estan ja, quan hi ha sol i hi ha bon temps, pues estan plens tots els... Ja l'estiu està top, això. I llavors això, clar, tots venen en cotxe, tothom ven cotxe, aquests que van al restaurant ningú ven tren, i això pues, dificulta tots dificulta. Perquè tothom vol aparcar, i bueno, i els caps de setmana, sobretot els caps de setmana a l'estiu, és un problema.
Hi ha alguna solució per això?
Sí, bueno, estem estudiant, fer un estudi de mobilitat ara amb la regidoria, per buscar zones blaves a baix, perquè es podrien fer, hi ha una empresa que ho està preparant, i després també poder fer places de residents a dalt, a veure com ho estudiem, no? Fora que també tenim un conveni amb Basland, que és que quan entrem a dalt, uns terrenys d'ells, els diumenges podem aparcar els cotxes que vinguin a fora, i bueno, s'estan a dalt, però els diumenges, i que són dissabtes i diumenges, que és quan hi ha un problema. Però vull dir que és difícil, la solució també passa com
per això
voldria una solució, hi ha alternatives, però sembrem la solució, perquè la gent el primer que fa quan entra un poble, bum, gambra el cotxe i busca per dalt, per esquerra, per dreta, per aparcar, i si aparca malament és igual, i veus que hi ha molts cotxes multats al cap del dia, però escolta'm, la setmana dius, de què serveix? Poder aquest no tornar per cap, però l'any mig que ve en vindran uns altres
que faran exactament el mateix, no?
I això passa a totes les poblacions, perquè l'altre dia també estava a Lloret de Mar per feina i vaig veure que no em deixaven entrar en el poble, no? Vull dir que és molt difícil.
Pel que fa a la neteja, pel que fa a la seguretat...
No, però jo dic, des de que estem amb CESPA ha canviat una barbaritat, no? Vull dir,
sí,
canviar la nit al dia, vull dir, abans antigament teníem dos dies a la setmana un servei de neteja que es comprava als carrers, que ja poc havia feina, però vull dir, relativa, no? I ara pues, el tenim cada dia, es nota, després tenim l'escombradora i la neteja, sí, a més sanet, vull dir, s'ha fet enquestes i la gent està en aquest aspecte, està contents, i amb la seguretat també, la seguretat hem millorat molt, i a la patrulla, i després també que tenim els Mossos, no? Ara que s'ha notat
la presència,
és molt important això, psicològicament, el veí que vegi patrullar el cotxe, que vegi un cotxe dels Mossos que et sorprèn, no? Que no els havies vist mai, ara amb el desplegament pues, es veu, i això. Llavors tenim la policia, que té el punt de descans, que és l'OH, nosaltres tenim un OH igual que té les Brigues, igual que té Sitges, més petitona, i aquest OH, que és l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, també tenim una funcionària dintre, però sempre l'hem tinguda. També hi ha un espai per a la policia per descansar, amb els serveis, amb les seves coses, microones, la font d'aigua, i un punt per el moment que tingui ell les necessitats de fer el seu descans, el que sigui, té el seu aparcament, aparquen allà, ho hem fet sempre. I després també hem fet, que la gent això sí ens ho demanava, el mateix OH, que ho hem fet en el vidre de fora, és instal·lar un caixer automàtic, un servirret. A través de la caixa, també hem fet unes negociacions, el senyor alcalde ho ha portat directament amb la caixa, perquè, és clar, dius, aquí no en teníem d'això un moment donat.
Ens crida l'atenció com parleu de consecucions, d'estris i de coses ja que entenem en la vida quotidiana, tan nostres, tan fonamentals, tan assumides per molts, i en canvi, Garraf, no hi havia un caixer automàtic.
No ha existit mai, no.
No ha existit mai.
No, existia a baix al Nàutic, va vindre el Santander Hispano, a baix al Nàutic, el que era que van pensar que pels socis ho havien demanat i ho van posar en un espai que hi havia allà, hi havia allà també el caixer del pàrquing i van posar allà un caixer i va tindre poca rentabilitat i el van treure.
D'acord.
El van treure, però clar, estava baix i això era més aviat més personalitzat de cara als socis.
D'acord.
Que també hi pots baixar,
però enteneu
que tenies que anar expressament i caminar molt, i baixar fins a baix, i no era còmode pels veïns. I ara serà més còmode, no solament pels veïns, sinó pels socis del Nàutic, perquè ja han enviat una circular, en els socis diuen que a dalt, a la plaça del poble, concretament a la zona de l'OH, hem aprofitat l'espai aquest, perquè el carrer no hi havia lloc, i llavors mira, foradarem el
dia. I ha costat convèncer alguna entitat o no, bancària? Ha costat convèncer algun banc perquè hi fiqui un caixer?
Jo li vaig demanar aquesta inquietud per part dels veïns amb el seu alcalde, i ell amb el alcalde va dir, mira, parlarem amb el cap d'aquí de la caixa que porta això, que és el Garraf i el Penedès, el senyor Trino es diu concretament, i diu que el farem que vingui a Garraf, que faci un estudi, que s'ho miri i tal, i un dia vam quedar per esmorzar, s'ho va vindre, s'ho va mirar, va dir, mira, I diu, bueno, doncs, diu, el podríem posar aquí, aquí i tal, i vam fer l'estudi, ens van dir que sí, jo pensava, home, jo diria que no. Perquè l'estiu sí que, l'estiu tot, no? L'estiu hi ha vida, l'hivern no hi ha vida, però vaja, jo suposo que la caixa un queixa més, un queixa menys, no? Que li digui importància, no? Però sí, el poble ho demanava, i ara li ha fet més que demanar, li ha fet molta gràcia, no? Veure això, que posi un cert irret.
No sé. Per això ho dic, perquè a vegades
els restaurants contents,
com un establiment,
els restaurants contents,
perquè són, els clients,
els que òbviament m'han agraït més, els restaurants,
són els restaurants,
que els veïns, perquè ara, abans ho demanaven els veïns, no? Fins ara, algun veí anava a dir, escolta, un caixer i tal. Dic, bueno, per mi encantat, però falta que ells a l'estudi de mercat que facin els hi convenci, no? Fins aquí ha sigut. Però ara els restaurants estan contents perquè diu, tots pagaven en targeta i em descompten el 2 o 3% d'allò, i ara els diré,
aneu un caixer,
camineu 10 metres que teniu un caixer i traieu els diners. I això no m'hi havia observat, però m'ho han dit tots.
En 100 restaurants hem d'entendre que hi haurà moviment per força.
Sí, perquè com ara no sé, descompten 2 o 3% per cada,
sí, per cada transacció.
I llavors, clar, diu, ells tenen que tindre targeta, com tal, diu, però ara al costat mateix, home, va, per favor, que vagin al caixer i treguin els diners. I això m'ho comentaven.
I òbviament el més immediat és la qüestió del túnel, i això està tot a punt, però en fem, senyor Duré, esperem que algú de Renfe digui ja.
Sí, el túnel ja ha començat ja fa mesos, se'n va tindre la concessió al Ferrovial, que és l'empresa que ho fa, que és la que més experimentada, que ho fa tot arreu pràcticament, i ha fet ja el caixó aquest de formigó impressionant, no? Tot, i està tot acabat.
Perquè els veïns i els oients ens entenguin, es farà a Garraf el mateix que aquí es va fer l'Avinguda de Navarra,
sí,
quan es va fer el pas soterrani per accedir a Campell, i òbviament es va fer això, primer es fa el bloc de formigó, el cilindre o el túnel, sí, de formigó, i després s'ha d'encaixar sota les vies del
tren. Això és com una caixa, si ho parlem, és com una caixa sabata, una capsa de sabates, però de formigó. I a darrere hi ha un mur impressionant que és el que ha d'espitxar. A través d'una tonadora que taladrarà la terra, encofraran, iran aixecant amb columnes i avançaran, no sé, un parell o tres de pams diari. No avançarà més.
Sí, sí.
Serà
i això de
veure,
per sota les vies
i això de passar a un metro de sota la via del tren. Està calculat amb els enginyers de Ponts i Camins, vull dir, les matemàtiques, és impressionant com els veus treballar i com compten, però això ha de fer exactament un cop acabada aquesta capsa de formigó impressionant de 40 metres de llargada, i ha d'acabar esquitxada
i ja t'està dit
a un metro sota, perquè ha de fer de la vegada de fonament de la via. No es pot fer, i inclús aquest és altíssim, però després ara aparentment dius, perquè voleu un túnel tan alt? Diu, no, és que això va per la meitat, després va tancat sota sostre. Ara té la impressió de dir,
una alçada d'ona.
Però si això fa, sembla que fa 12 o 13 metres d'alçada, vull dir, una barbaritat. No, i és que ha de fer l'alçada, que ha de fer de terra, de la base fins a la via. Això és el que m'ha explicat tècnicament.
D'acord, és a dir, que aquests 13 metres contemplen...
Per aprofitar el suport, i no pot ser l'alçada que hagi tindre el túnel, sinó ha d'estar fins a dalt. I a partir d'aquí els poses els rebaixes fins on vulguis. No?
D'acord.
Que pugui passar un camió de bombers, que és l'alçada que marqui, l'oficial, i ja està. I llavors ara fa una impressió...
Ja, vostès com els veïns deuen pensar, d'aquell tunelet que teníem, i ara veiem aquesta...
És impressionant.
És impressionant, no?
I deu dir, perquè voleu una cosa així, una resta així, no? Perquè un poble tan petit, perquè vol això? Dic, no, és que aparentment ho sembla, però és que no és...
D'acord.
No serà tan gran, però serà molt a les autopistes.
Voleu dir que heu passat d'aquest túnel, on la feina era que pogués...
No, és que no passa, no és que no passa ningú. És que quan ve un camió del Cort Inglés a portar-te una nevera, que la gent compra el Cort Inglés...
Ja no pot ni passar.
No, és que paren allà, perquè ells els hi dius, no? Com ve el Cort Inglés, escolta, han de comprar-se una rentadora, això, allò. Veniu un camió petit, diu, no, perquè nosaltres anem fins a Tarragona i hem d'anar amb un camió gran. I com ho saben? Perquè ja han vingut ja fa molts anys, ells aparquen el cotxe, el deixen, el camió, abans d'entrar al túnel petit, llavors amb un carretó,
vinga,
dos,
amunt.
Amb un carretó, com si portessin un d'això, amunt, sí, caminant fins a això, fins a un sigui.
Fins on sigui.
I si jo t'agafi estiu a 35 graus de temperatura, pobres, arriben al domicili que d'això. Però han de fer-ho així, no hi ha solució. I emportar-se la vella quan torna.
Això
ho veus contínuament a l'estiu, perquè és quan es compra la gent rentadores, o es compra neveres,
Per tant, només us falta que algú de Renfe digui...
Llavors està endavant. Fet. Llavors ara ja el que se'n diu és INCA. És l'autorització... de que se'n diu de reducció de velocitat, perquè han de posar, ara és el treball és a la via, ara ja s'ha acabat a baix, han de treballar a la via, han de posar dues persones amb aquests trajos de fluorescent que van a la bandera, i llavors quan arriba l'Euromet, quan arriba el de Rodalies tal, tant sigui de nord o sud, han de reduir la velocitat perquè hi ha obres a sota, que és quan han d'estar hincant, i això implica moure a lo millor alguna via, canviar de nit, i implica segurament bellugar la catenària, i això són aquests problemes que poden haver-hi.
O sigui que implica un risc, oi?
No, implica molt segon risc, com està passant. Ha passat molt temps problemes d'aquests a les estacions, no? Llavors també esperem que no passi, però vull dir, si passa, passarà, doncs, doncs serà un problema, com ha passat en molts llocs, de 4 o 5 hores de retrasos amb la línia 2 aquesta, i vaja, però què s'ha de fer? I llavors ara estem esperant, però hi ha hagut canvis a la al Ministeri, segurament han de venir els càrrecs corresponents o continuaran els que hi ha. Pues vull dir, estem esperant que es digui qualsevol moment, que ens ho van dir allà a l'abril, segurament us donaran el permís, perquè estan fent, a Castelldefels també està parat i sembla que també han d'encar, però ells han fet diversos passos a sota via, i estem esperant el moment que digui, el moment que sigui serà això, i després serà qüestió de 3 o 4 mesos més d'acabar-ho, no? Llavors el petit se seguirà per vianants, haurem d'urbanitzar la part nord, la part sur, vull dir, una mica, adequar-ho, i llavors el petit ja quedarà exclusivament
per uns exclusius de
vianants, i allà ja es tancarà i es farà de manera, m'entén, organitzat, com dic, de manera que només exclusivament i ben il·luminat, i ja està. I l'altre serà de dues direccions, nord i sud, amb una via de servei petitona al costat, també en cas de caminar, tal, que es pugui caminar.
D'acord.
I si hi ha pluges, com hi havia inundacions, sempre serà en el petit, perquè aquest fa una mica de pujada, llavors aquest no caurà.
Difícilment quedarà.
No, és impossible. És el petit continuar, perquè allò és una riera, de fet l'entrada de Garraf és una riera. Yeah. I com és una riera, ara perquè no tenim aquests aiguats, quan hi havia aquests aiguats, allà no podies entrar ni sortir, perquè t'exposaves o t'exposes, si passés, el que no ho desconeix és que el cotxe et quedés en tres aigua al cap d'escap i et quedessis a l'entrada o a la sortida.
Per tant, quedessis aïllat allà sota.
Ha passat moltes vegades per gent confiar-se, dir, porto aquí mitja hora esperant, perquè cau una pedregada,
no m'espero més.
Passa el túnel, i quan passa, sembla que no, però com té força l'aigua, va pujant, i llavors t'agafa de seguida l'aigua sobre el morro del cotxe. I ja està. Quan arribes a fora, i després ja no continues. I això ho hem vist, moltes vegades, jo porto ja 28 anys visquent allà.
I heu vist molta gent penjada.
Sí, home, surts a treballar al matí i fa cau d'allò, i no, encara que hi hagi dos pams d'aigua, que veus que baixen força, perquè és una riera, és millor esperar que pari de ploure, i de seguida doncs, llavors redueix la força de l'aigua, perquè és impressionant. I hem vist cotxes i camionetes allò esperar. Home, un 4x4 sí que passa, perquè és alt, però un cotxe petit no et passa. I mira quan dit i ha passat,
amb això.
I això ara, doncs, ara seguirà passant aigua, però serà un lloc de vianants, i bueno, i millorarem molt el problema, perquè és, a vegades fa riure, o dius, per què voleu un túnel tan gran amb un poble tan petit, però aquí tenim un problema molt gran, que és que hi ha hagut incendis a un barco, hem vist com s'enfonsava la barca perquè no ha pogut arribar el camió, i a més, a veure, amb urgències, igual que les ambulàncies, tant de bé de Sitges com de Castelldefels, com de Gavà o de Vilafranca, quan hi ha una emergència, quan hi ha un incendi et ve el camió que està el cotxe del camió de bomberos, que està lliure, no? En aquests casos ha vingut a vegades algun incendi de Vilafranca, perquè estan tots voltant. L'ideal seria que vinguessin de Gavà o de Castelldefels, que són més propers, no? Però hem vist que han arribat, com no tenen la informació, perquè dius, no està ben coordinat, que tant Vilafranca, Gavà, Castelldefels, no, si ja ho sabem, sàpiguen que per entrar a Garraf hi ha aquesta dificultat, però s'han presentat, ho hem vist, també ho hem vist, jo ho he vist personalment, hem vist un camió gran, s'han presentat, i diu,
i allà s'han quedat.
No ningú ens ha dit res, no ho sabíem, que d'allò, hi ha una altra entrada per accés per la cantera, però que tampoc ho saben, que és pel part de darrere, que és privat, que és un túnel gran, però que va de s'inunda d'aigua, que ara ho han arreglat, però aquesta gent no, el de Vilafranca o el de Gavà no ho sap, això, el que està de torn o el que està de guàrdia. I ens hem trobat que no han passat, després han creat el petit, però la barca s'ha enfonsat, cremada, es va cremar una cuina d'un restaurant,
també. I no va haver manera, tampoc.
No, van poder apagar una mica els extintors propis, però és que dius, bueno, passa les ambulàncies, també ens hem trobat ambulància, que, bueno, que o desconeixen que és Garraf i ho confonen amb Garraf 2, perquè molts diuen el Garraf i està mal dit, el Garraf és la comarca, i tu dius el Garraf, no, dic
el Garraf.
I clar, és, a veure, nosaltres això és un barri més de Sitges, nosaltres som sensibles i sempre ho mantenim com a poble, tenim aquesta identitat, encara que no sigui poble oficialment, però tenim aquesta sensibilitat de poble. Però clar, molts confonen el Garraf i no és el Garraf. I a vegades el Garraf, com bé ha vingut alguna ambulància, s'ha presentat a Garraf 2, que és una urbanització de les botigues. I està a 4 quilòmetres de Garraf.
I buscant,
i esperant. Costa informació, perquè l'ambulància t'ha dit que el segon crit és un servei, estar et ve de, pot vindre de qualsevol punt. Segons et marca l'ordinador, et diuen es desplaça de tal punt,
sí, 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 sí.
I això no té per què el conductor aquell moment, qui sigui, sí que sapigué on està, com està, si no li expliquen bé, no?
No,
és molt difícil això, i és molt difícil. Encara que sembla fàcil, és molt difícil.
Com a mínim, senyor Drouet, aquest, aquest nou vial permetrà que l'accés en aquest cas ja no estigui restringit.
Ja passarà, que podran passar que sí, els camions d'aquests, com camió al Corte Inglés.
Hi ha un termini per això, és a dir, preveieu que abans no finalitzi l'estiu això ja estigui
no,
enllestit, per exemple?
No?
Abans de final d'any?
No, sí, abans de final
d'any. Abans de final d'any, sí.
Nosaltres calculem octubre, novembre, es calcula si ara ens donen permís abril, maig, per començar.
D'acord.
Això és així. Està ben, a veure, tot està ben, la circulació està tot ben preparat. Ja vam patir l'estiu passat perquè va començar abans de l'estiu, va començar el maig o el juny, ara farà un any, que va un any i algo, menys d'un any que va començar. Passa que ara s'ha parat i portarem un retras de dos mesos des de que es va acabar, ja el van acabar el que
sí, sí.
És l'obra inicial important civil de fora, i ara es toca, toca treballar dalt.
D'acord, o sigui, els treballadors de l'obra civil ja són fora, només fa falta ara encaixar,
encaixar
el que és, encaixar, el que és aquest túnel sota la via.
Sí, és molt complicat, és oriós de veure-ho, però és això.
Què us quedarà, doncs, per fer?
Sí,
per
sí, tenim aquesta infraestructura, que és la més important, era el desenvolupament del pla general, que he explicat, de que diria que vindrà 100 cases més, per consolidar una mica el territori, perquè dius, bueno, per què volem més cases? No, volem més cases perquè, a lo millor, efectivament, pot arribar un petit súper, o podem amb locals, i és important, que jo no estic parlant de que vinguin 1.000 persones més, ni 2.000 persones més, però vindre 300 persones més en una població de 400 o 500, no és res, pràcticament, no? Llavors, vull dir, és una cosa que també fem temps, que una infraestructura molt important, que és la que ha d'arribar, i també serà un fet, serà el gas natural. Aquí Sitges teniu tots gas natural, a les botigues, a tots els punts que he dit de les organitzacions, hi ha gas natural. Va acabar l'any 94-95 en la punta de ratpenat de la C31 els nusos que es van acabar, que van instal·lar el gas natural, com dic, a la zona de les botigues. Llavors, aquí representava un problema per les costes, un problema
sí.
molt costós.
Mm-hmm.
Va haver una època que gas natural ho feien perquè era una mica com la caixa, li dèiem, era una obra social, o una, diguem-li, una necessitat social. Ara ja no és així, ara és una empresa que compta, fa números,
i si els números surten molt bé, si els números no surten, no.
Busca la rentabilitat. Portem 3 anys treballant, vam començar fa uns 3 anys a treballar amb ells, vam vindre, vam fer un estudi de mercat, ens van dir que vam fer nosaltres una enquesta al poble, vam tindre 93 peticions actuals per donar d'alta,
sí.
Ells van fer el càlcul comptant aquest precisament amb el pla general aprovat, quin futur hi hauria amb un pla de 4 anys de tantes cases, tant d'aquí, tant d'allà. Aquest és l'estudi, perquè vam estar treballant diverses vegades. Tot i així es va dir que no és rentabilitat, que no és rentable. I llavors vam dir que, bueno, vam buscar nosaltres una mica de contacte polític o algo per dir, bueno, feu un estudi ben fet, perquè, escolta, vosaltres cobreu, em sembla que són 1.300 euros de comesa directa, que és la taxa reglada oficial que ells cobren per veí. A més, fan uns càlculs, que és de fet és la Caixa també això, estic parlant de gas natural, aquí van vindre uns senyors de la Caixa, que van parlar, i bueno, hem estat molt temps, hem fet projectes. A més, vull dir, el cost no seria tan alt, perquè això ve de ratpenat, no passa per la roca, sinó passa per unes, diguéssim, per el pas que hi ha de l'aigua, que nosaltres tenim un pas d'aigua que ve de Castelldefels, que ja ve de Barcelona també, que passa per el parc natural.
D'acord.
L'aigua és compatible, l'aigua és compatible amb el gas,
i per tant no hi hauria problema.
Ja passa pel mateix camí, és la mateixa, aprofitar el mateix camí i fer la regata aquesta i empalmar-la paral·lelament. Vull dir, això ja hi era, un cop arriba a l'entrada de Garraf, llavors es canalitza, s'obren carrers. Com tot arreu s'ha fet. Total, que ens demanen, vull dir, uns 400 i pico mil euros, perquè no té rentabilitat. La Generalitat ens subvenciona el 50%, i bueno, ja només estudiarem si sí, això ho rebaixa una mica, però que ja ens han dit que segurament el 2009, espero que el 2009, ja comencem ja a arribar a una regla. Perquè ells van tirant alt de preu, perquè el motiu, i et com te dic, ara compten. Si parléssim de 7 o 8 anys enrere,
encara hagués passat,
perquè fèiem moltes poblacions, miraven com a qüestió social, i ara no, ara buscaran fer números, no? Cosa que també ens han dit des de la Generalitat, que jo no sabia, vull dir, que si no és gas natural, avui dia hi ha altres operadors que treballen que no saben gas natural que t'ho fan, vull dir, Vull dir que si anem a tindre problemes, que espero que no, jo voldria ser gas natural que ho fos, però hi ha altres,
si no, busca-li un altre operador.
Igual que hi ha companyia d'operadors de telefònica, hi ha d'això de gas, que us diu que la Generalitat es va dir que estem en contacte, que faríem l'estudi, m'entens? Perquè som molt exigents, que és de la Caixa, de la Caixa som molt exigents en aquest aspecte. Però que hi ha una voluntat d'intentar-ho fer, el que passa que ens ha agafat una època dolenta, però que esperem que el 2009, sembla que sé, que ho volíem fer el 2008, perquè estem pendents d'acords i d'un conveni, perquè el 2009 això ho puguem dir, perquè és molt trist que tinguem que anar, i gent gran, que encara van bombones, que no passen lloc de Sitges, i avui dia molt pocs pobles, molt pocs pobles estan fent això.
La típica cuina de butà.
Nosaltres bé, continua venint el camió, tocant el clàxon, clar, i una cosa és la voluntat d'algú que vulgui tindre-la, però l'altra cosa és que en tinguem dependre, dependència total, total.
Del butà.
Perquè hi ha apartaments que han de pujar i escolta, hi ha gent gran, i veus que els dissabtes que passa al matí la gent gran baixa a baix amb les ampolles de butà, no, allà els pendents, i no ha de ser així, això. El cicle de l'any que vivim, això no té per què ser així.
Està clar que no.
Llavors té que haver voluntat política, que ja la tenim, que ja ho estem fent, però té que també haver voluntat dels altres, tu. I a vegades arriba un moment que ja diria que ja ve l'avarícia, no? L'avarícia de fer els números, i això també no està bé. Ara, hi ha paciència, t'ho dic, vam començar tot això fa 3 anys, hi ha molta paciència, la tindrem, la tinc, però sé que,
Més tard o més d'hora
ha de tindre.
Aquesta poma caurà. Ens queden només 3 minutets, no sabem si hi ha algunes coses fonamentals pendents, però sí que nosaltres en volíem afegir una. La convivència amb les pedreres, senyor Drué?
Bueno, la convivència amb les pedreres, nosaltres tenim, és una zona que ja és una zona, diguéssim, d'indústria passada, no? Vull dir, això, en tenim 3 a darrere, que són Unilat, no, perquè està a Vallcarca, i ja tenim molt lluny, però tenim Promsa, tenim la Farge Aslan, aquesta, i després tenim EACSA, no? Que des de darrere es van tocant una a l'altra ja de la muntanya que venim. Jo tinc molt bona relació amb ells, perquè amb els directors de planta i tots, de cara a que cada vegada que passa alguna cosa, doncs, i què és el que passa? Que si agafen una pet, tiren un petardo, o tiren al migdia d'aquests que diguem una detonació,
sí.
Doncs a vegades agafen alguna veta, que això ha passat, la vibració és molt forta, no?
D'acord.
I aquesta vibració, al moment que els que estan allà aquelles hores, el poble doncs es queixen, no? Jo dic que hi animo tothom a que faci les denúncies perquè quedi constància d'això. És cert que després comprovem que aquesta explosió que han fet està dintre
els límits,
però, clar, però dintre aquests límits avui en dia són lleis, això és cert, que són lleis dels anys 60 i 70, que està la llei de mines, i si tiressin el màxim que permet, a lo millor salta tot el poble. Les lleis que s'havien fet, segurament per bombardejar a dintre el desert, però a cada vegada que hi ha pobles propers, es crea això un problema.
I l'entorn ha canviat molt,
que
també.
Que vagi, que tiren molt baix de zona, però que ja segons passa, és cert, jo això ho seguim, i ho averiguem, la vibració és molt forta, i el moviment sísmic que sents a les parets és fort.
Tothom és molt conscient d'això? Sí, els directors, però, de les pedreres?
Però som, bueno, la gent no voldria pedrer.
Ja, no, està clar, està clar.
Tu dius, firmes i t'hi firmaran.
Ningú vol.
Una d'això, no? que necessitem la pedra, que necessites per fer construir la casa, per fer la carretera, per fer el túnel que hem fet, per tots necessitem, però jo no vull, ningú vol abocadors a casa, ni contenedors davant de la porta,
ni pedreres a l'esquerra.
Perquè també hi ha moments que, com bufa el vent, nosaltres som com una vall, que estem a sota, com bufa el vent del nord, en ve tota la polseguera, que estan mantenint dintre la llei les normatives que poden, que en podríem fer més, estem lluitant que podríem fer més, perquè el que voldríem tots és que allò estigui estancat com un globo, no? I que treballis a dintre, però que no hi hagi...
D'acord, que no hi hagi tot això.
Perquè és cert que quan hi ha molt de vent, que a vegades passa, arribes a casa, veus molta pols a les terrasses i ho fan veure, i els cotxes, i els barcos, el nàutic, les lones, es veu molta pols. Això és cert. Estem acostumats a conviure, i estem intentant a negociar cada vegada més perquè facin despesa pròpia d'ells, ells, a base de reformar-la, però perquè les lleis no es canvien, t'ha dit, costa molt, sí, les vitamines, costa molt perquè ve de Madrid, i bueno, intentem, però avui també som conscients i estem d'allò que dius, estic visquent en un lloc i estic mentalitzant.
10 minuts i seran les 12. Senyor Drué, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
A vosaltres.
Ens hem posat el dia sobre el que està vivint el poble de Garraf en aquests darrers mesos i en aquests darrers anys, i sobretot el que té per endavant, el més immediat, doncs això, encaixar el nou túnel que ha de permetre un accés al poble de Garraf molt millor, òbviament infinitament millor que el que hi ha hagut fins ara. Tornem d'aquí uns instants amb la informació esportiva.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.